Els locutors repassen de Rússia, va treure un 9,5. Els favorits eren suets i tenien just un 9,75. Aixequen les taules i tots mos posen un 10. Vens cap a jo, m'abraces i plores i m'atropitges un peu. Li demanam a un jutge de pista si mos voltes a ell. És en directe i ho televisen a tots els 5 continents. Damunt el pòdium amb sa medalla mos donem sa mà. Senten pels micros així com mos llasen i dins la tele tu i jo mos besam. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per media fonia. Atlantis is calling, SOS for love. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88. Ja sona sa cançó per megafonia. Atlantis is calling, SOS for love.
Ràdio d'Escala.
La xarxa.
Atrapat a la rampa amb totes aquelles persones allà, hagués estat molt major. I per això es va intervenir. Es va intervenir amb l'OCE d'acord a un criteri totalment tècnic que es deriva dels criteris de la Comissió de Model Policial.
En cultura, David Lloyd, Sebastià Alfamora o Care Santos són els grans noms del Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, el 42.
Enguany la trobada es dedica a la mitologia catalana, els monstres i la ficció climàtica. Se celebrarà a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona del 5 al 9 de novembre. Ricard Ruiz Garzón és el comissari del 42.
Però cada vegada més la gent ve perquè descobreix llibres, autors i autores, descobreix veus i descobreix gent que potser no coneixia. Per tant, és un festival prescriptor.
I en esport, Jordi Cervantes, vespre europeu per l'Espar Girona i el Joventut.
Les gironines s'enfrontaran d'aquí a mitja hora al Bruges francès en la tercera jornada de l'Eurolliga. Les de Roberto Íñiguez buscaran sumar el tercer triomf a la competició continental i seguir les pistes del seu grup. De la seva banda, la penya rebrà a l'Olímpic el Bursaspor turc a partir de 3:15 del vespre. Els verdinegres esperen mantenir-se imbatuts després d'aquesta tercera jornada de la Champions. I en futbol, el Villarreal-Barça, que s'havia de disputar a Miami, quedava cancel·lat per part de la Liga per l'incertesa que s'havia generat les darreres setmanes.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació gairebé de finals d'estiu, que no pas d'un 22 d'octubre. Avui 30 graus de màxima hi ha hagut a Tortosa, 29 a Tarragona, 28 a Barcelona, 27 a Sabadell, per exemple, també a Girona. Un ambient francament càlid que ha de continuar encara aquestes immediates hores i també aquesta propera nit. I la matinada ens portarà temperatures en molts casos que no baixaran dels graus. Ara bé, aquesta nit també arribaran més núvols i sobretot a les comarques de Lleida i del Pirineu hi haurà alguna pluja intermitent i poc destacable. Atenció al dijous, un ambient molt ventós, sobretot al voltant del mig matí del migdia. Entraran fortes ventades de ponent, sobretot a les comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona, on més hi bufarà aquest vent per sobre dels 80-100 km per hora és el Penedès, a l'Anoia, a la Conca de Barberà, a la Segarra i la comarca del Vallès Occidental. Per tant, precaució amb aquestes ventades tan destacables que s'enduran els núvols i que faran baixar la temperatura a última hora de la tarda. Us seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs, de moment, aquesta hora, pel que fa a vies amb retencions, destacarem la C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona, aquests últims 2 quilòmetres, i ja de forma més puntual, la C60 Argentona, l'últim tram de tots, tocant a l'autopista C32, a l'autopista de Maresme, en sentit, per tant, Mataró. També a les dues rondes de Barcelona hi ha un cert moviment, especialment a la litoral, des de Prim fins al Moll de la Fusta, de Llobregat i de Zona Franca, Montjuïc, en sentit Besòs i un pèl més endavant també Sant Adrià, també en aquesta direcció. I per últim tenim ara un tros, un petit tram, vaja, de l'actitud amb aturades a la B23 de sortida de Barcelona entre Esplugues i Sant Just, probablement per una incidència en aquest punt de l'autopista en sentit Martorell. És tot de moment, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Les peticions de subvencions del Pla de Barris gairebé multipliquen per 4 el pressupost del 2025. En aquesta convocatòria, la comissió ja ha rebut fins a 83 sol·licituds de municipis.
Els seus projectes representen més de 1.200 milions d'euros i la suma total de les subvencions que demanen entre tots els municipis puja a 777,5 milions. Aquesta xifra multiplica gairebé per 4 la partida d'ajuts prevista per la Generalitat de Catalunya, que és de 200 milions. La selecció dels projectes guanyadors no es coneix serà de forma provisional fins a final d'any. El gruix de les sol·licituds les encapçala la província de Barcelona.
L'objectiu del pla és reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida, garantir l'accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne. Mar Dalmau.
Entre els projectes presentats hi ha 26 nuclis antics, 39 barris urbans, 11 de periurbans i 7 viles. El comissionat de Millorament Urbà, Ambiental i Social de Barris i Viles, Carles Martí Jofresa, s'ha mostrat satisfet per la quantitat de municipis que s'hi han presentat.
El fet que hàgim estat 15 anys sense convocatòria doncs, ha fet que hi hagués una bona predisposició, molta expectativa de poder tornar a disposar d'aquest instrument que els municipis van valorar molt positivament com a una eina molt poderosa per revertir situacions de complexitat i vulnerabilitat.
La diferència amb l'anterior pla de barris és que la llei que va aprovar l'executiu aragonès el 2022 va introduir també la transformació mediambiental i la social. D'aquesta forma, tots els projectes que rebin la subvenció han de tenir com a mínim un 25% d'actuacions en cada una d'aquestes potes bàsiques. A finals d'any es coneixeran els municipis que accediran a aquesta primera convocatòria que es calcula que podrien ser al voltant de 20. A la primavera del 2026 es farà la segona de les 5 convocatòries.
Doncs encara al voltant del finançament local. El ple del Parlament ha aprovat també avui el fons extraordinari addicional per als ens locals.
Està dotat amb 22 milions d'euros que han de servir perquè els ajuntaments i consells comarcals, també el Consell General d'Aran, puguin afrontar la greu crisi financera que arrosseguen des de fa anys.
Helena Puigdueta.
Uns diners que tindran un repartiment inversament proporcional, de tal manera que els municipis més petits rebran un major percentatge econòmic. El conseller de la presidència, Albert Dalmau, es felicitava del consens assolit per fer front, ha dit, a una urgència real.
Però gràcies a un acord previ al Parlament i a aquest decret, avui un ajuntament podrà tancar l'any pagant totes les seves factures a temps o podrà per fi reforçar aquell servei que sap que els seus veïns li demanen des de fa temps. Així és com es construeixen els nostres pobles i ciutats, i per tant, Catalunya. I així és com crec que demostrem tots plegats que la política útil serveix per poder arribar a acords que serveixin per transformar el país i que transcendeixen les majories del govern.
També des de l'Associació Catalana de Municipis reconeixen que aquests fons representen un valor d'oxigen pels consistoris. En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Meritxell Budó, recordava que la solució al problema endèmic de l'infrafinançament, però, s'ha d'abordar en l'àmbit estatal.
Però això no deixa de ser un pagat a una situació crònica i que, per tant, no resol. És a dir, això temporalment ens dona, diguem, un valor d'oxigen, però en cap cas resol el problema del finançament dels ajuntaments.
El govern admet, però, que queden deures pendents, com per exemple la llei de finances locals.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
El govern també estudia prohibir per llei la compra especulativa d'habitatge. Ho ha assegurat el president Salvador Illa, responent la diputada de la CUP, Laura Vega, que li ha reclamat accions en aquesta línia, tot plegat en la sessió de control al Parlament, en la qual l'habitatge ha estat un tema destacat a poques hores per la cimera dels 27 que demà abordarà la crisi habitacional. Mont Carvajal.
La diputada de la CUP, Laura Vega, s'ha referit a un informe encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i a una enquesta a la població, i llavors ha preguntat al president.
La primera, un informe de fa 10 dies que deia que és perfectament legal prohibir la compra especulativa. De fet, que és perfectament constitucional, que creiem que això segurament al seu govern li interessi. La segona és una enquesta en la que explicaven que la gran majoria de la població està a favor de limitar el número d'habitatges que pot tenir qualsevol de les persones. És més, hi ha una majoria dels seus votants, del votant del PSOE, que està a favor de limitar a una o dues habitatges el número que pot tenir a cada persona. Per tant, les dues preguntes es desprenen d'aquí. Està el seu govern a favor de limitar, de prohibir la compra especulativa? Estan disposats a que limitem el número d'habitatges que pot tenir una persona mentre n'hi hagi qui no en té a Catalunya?
Ell ha dit que està al cas de les dues informacions i que se les estudiarà amb deteniment.
El meu govern, tot allò que es pugui fer amb un cert realisme i amb verosimilitud de que pugui ser una política efectiva per garantir l'habitatge com un dret, ho farà, no tingui cap dubte.
Junts i Esquerra han retret a Illa que no defensés públicament els 570.000 autònoms catalans quan el govern espanyol va proposar pujar-los les quotes, i Junts ha presentat una proposició de llei per rebaixar l'IRPF i eliminar l'impost de successions.
I encara al Parlament, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat per primer cop de l'ús de gas pebre contra manifestants pro-Palestina per part dels Mossos d'Esquadra.
Assegura que es va utilitzar per evitar danys majors. Des de l'oposició, la CUP reclama que es prohibeixi el gas i els comuns que se'n suspengui l'ús fins que el Parlament no ho debati.
Mont.
El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha denunciat que els Mossos van actuar sense control quan van ruixar la gent des de molt a prop i ha reclamat una investigació interna. I el diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, ha dit que moltes persones van quedar ferides i que s'ha de suspendre en l'ús.
El dia 15 d'octubre hi havia diputats i diputades d'aquest Parlament que l'estaven trucant demanant-li explicacions a segons quines actuacions. I vostè tenia la gosadia de dir que responien a actes violents. Que no ha vist les imatges. On era vostè el 15 d'octubre? Per això li demano que respongui, clara i senzillament. Li sembla acceptable que agents dels Mossos fumiguin amb gas pebre directament a la cara a persones assegudes a terra?
Consellera, l'actuació a Estació de Sants va ser clarament desproporcionada, i què serà el següent? Veure l'ús d'aquest gas OC davant d'un desnonament?
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que la policia va actuar amb professionalitat, avisant abans, i que ho van fer per evitar efectes pitjors.
Aquestes 200 persones bloquejaven la sortida. Va haver un avís. No es van aixecar. El risc que hagués succeït que l'autocar quedés atrapat a la rampa amb totes aquelles persones allà, hagués estat molt major. I per això es va intervenir. I es va intervenir amb l'OCE d'acord a un criteri totalment tècnic, que es deriva dels criteris de la Comissió de Model Policial.
Parlon ha assegurat que hi va haver violència i agressions a la Brimo en alguns punts de les protestes i n'ha defensat l'actuació. La consellera compareixerà a la Comissió d'Interior per explicar l'actuació dels Mossos el dia 15 d'octubre, però encara no hi ha data fixada.
I Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han aprofitat la sessió de control també al govern per criticar la gestió que ha fet el conseller d'Agricultura fins ara del brot de dermatosi nodular i per reclamar responsabilitats.
De la seva banda, Ordeig ha defensat la feina feta i ha avançat que Brussel·les podria autoritzar avui mateix l'ampliació del radi de vacunació del bestiar boví.
Jordi Casino.
Uns arguments els donats per Òscar Ordeig que no han estat suficients perquè Esquerra i Junts hagin criticat la seva actuació, amb petició fins i tot de dimissió per part dels de Carles Puigdemont. Escolteu les diputades Janina Vella de Junts i Montse Vergés d'Esquerra i la resposta del titular de Ramaderia.
La situació és molt greu i per tant avui no li faré una pregunta sinó un prec. Davant la falta de previsió i la mala gestió, vostè com a màxim responsable del departament només té un camí. Conseller, vostè el que ha de fer avui és dimitir.
Conseller, que tothom assumeix responsabilitats no vol dir que en siguin responsables, perquè l'obligació d'actuar és seva.
Cal contenir la propagació del focus i la millor manera de fer-ho és mantenir les restriccions de la mobilitat, els buidats sanitaris en una malaltia extremadament contagiosa. S'ha de vacunar. Tant de bo es pogués vacunar més ràpid. Tant de bo haguéssim pogut començar a vacunar el primer dia de detecció del focus.
Segons la conselleria, el 70% dels animals del primer radi ja estan vacunats i l'objectiu és accelerar la immunització dels 152.000 caps de bestiar de les zones afectades, amb un total ja de 17 explotacions.
I a Madrid, al Congrés dels Diputats, Junts també ha elevat la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. Durant la sessió de control a l'executiu central, la portaveu de Junts, Míriam Nogueras, ha amenaçat amb l'hora del canvi, un advertiment que els socialistes emmarquen en el joc polític. Pere Sanz.
En una dura intervenció, Nogueras ha necessitat explícitament el cas Coldo per parlar de finançament il·legal i de prostitució, però també ha retret al president del govern els increments de la pressió fiscal, unes afirmacions que Sánchez ha respost defensant les polítiques de suport als autònoms del seu executiu.
Han aconseguit que la gent estigui fins als nassos de tots i després diran que caber la dreta és culpa nostra. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar de l'hora del canvi.
Este es el gobierno que ha hecho más por los trabajadores y trabajadoras autónomos de toda la historia de la democracia. Por supuesto que sí. Hoy hay más prestaciones sociales a favor de los trabajadores autónomos que cuando gobernaba la derecha.
En el cara a cara amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó li ha preguntat directament a Sánchez si el PSOE s'ha finançat il·legalment. I la resposta del president del govern ha estat un contundent no.
Notícies en xarxa.
Titular de Salut, l'Hospital Sant Joan de Déu ha tractat el pacient més jove d'Espanya d'una malaltia ultrarara amb una teràpia gènica molt eficaç si s'administra en edats primerenques. El nen, de fet, té 2 anys. La malaltia causa retards greus en el desenvolupament i les extremitats i només hi ha un centenar de casos registrats al món. Maite Polo.
Hi ha 2 nens més a Espanya que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa, però per edat no han pogut participar en aquest assaig. Tenen 11 i 17 anys i és molt important actuar de forma precoç. Laura Carrera és neuropediatra, investigadora clínica de malalties neuromusculars a Sant Joan de Déu.
És lentament neurodegenerativa i sobretot hay que aprovechar esos primeros años la diana, ¿no?, terapéutica para así poder prevenir la aparición de estos déficit motores. Realmente hay muchas otras enfermedades en las que todavía se está luchando para poder llegar a ese punto. Entonces, para nosotros es súper motivador poder ofrecer esto a nuestros pacientes.
La malaltia es diu paraparèsia espàstica hereditària tipus 50. El tractament innovador ha estat possible gràcies a la Fundació Valenciana Columbus. El proper pas serà estudiar si es registra el fàrmac que ha estat creat als Estats Units pel pare d'un dels nens afectats.
I en terreny sociosanitari hi ha 18.000 persones en llista d'espera per aconseguir una plaça en una residència de gent gran. I la situació empitjora perquè en 10 anys faran falta 80.000 places més. Així ho ha alertat l'ACRA, la patronal de les residències.
El percentatge de població major de 80 anys passarà del gairebé 6% actual al 7,11% del 2035 i al 10,05%, pràcticament el doble, al 2050. Això farà que faltin en tan sols 10 anys 80.000 places residencials i 26.000 professionals més. Espanya dedica el 0,9% del PIB a finançar els serveis d'atenció a la dependència, una de les pitjors dades de la Unió Europea, que també està per sota de la mitjana de l'OCDE, que és del 1,79%. Segons un estudi sobre la situació de la dependència a Espanya fet públic aquest dimecres, la patronal ACRA demana arribar almenys al 2% i avisa que el dèficit de finançament comporta menor cobertura de les necessitats de les persones i llargues llistes d'espera.
Rècord de pedregades a les comarques de Ponent. Durant la primavera i l'estiu s'han registrat 19, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Els seus responsables ho atribueixen sobretot al canvi climàtic i l'augment de temperatura. Uau, Lleida Ràdio, Quim Gasó.
En aquest sentit, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha detallat que el nou escenari va acompanyat d'un inici més primerenc de les pedregades i un augment en la mida de les pedres fins als 3 centímetres.
El canvi climàtic porta implícit l'allargament de la temporada d'estiu, tant durant el període de primavera com el període de tardor, és a dir, allarguem això. I llavors sí que veiem que quan començava la temporada anys enrere, a l'inici de l'abril, podien haver algunes calamarsades, és a dir, que es produïen fenòmens de pedra molt petita. En canvi, ara aquest pas ens l'hem saltat i anem directament a la pedra grossa, de més de 2 centímetres.
Precisament una de les pedregades més violentes de la temporada d'enguany va tenir lloc el 19 d'abril, amb unes xifres excepcionals per a aquesta època de l'any, tal com ha explicat Elisabet Porta, tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Lleida.
La pedregada del 19 d'abril, bueno, va ser una pedregada rècord, una pedregada històrica, perquè es van recollir constància de pedres de més de 2 centímetres, que fins a 3 centímetres aproximadament, doncs amb una pedregada de l'abril, que això no s'havia recollit mai al Pla de Lleida ni a Catalunya, doncs a l'abril.
Al llarg d'aquesta temporada de primavera i estiu s'han emès un total de 42 alertes en 29 dies, una xifra mai assolida.
També la pluja ha afectat la campanya de pistatxos d'enguany, que ha estat irregular després d'una floració prometedora. Els aiguats de la primavera van afectar la producció en moltes finques del Pla de Lleida. Ràdio Tarragona-Pígols.
La collita de pistatxos d'aquest 2025 ha estat variable a la comarca de l'Urgell. Tot i una floració prometedora, les pluges de primavera van dificultar la pol·linització i això ha reduït la producció en moltes finques. Tot i això, la qualitat del fruit ha estat molt bona, gràcies a un estiu sec i sense plagues. Els preus es mantenen estables al voltant dels 5,50 € el quilo, amb una lleugera tendència a l'alça. El productor pistatxer de Verdú, Ramon Boleda, ha qualificat la campanya d'enguany com a irregular.
estat un any de muntanyes russes, perquè va fer una floració molt bona i semblava que hi hagués d'haver molts pistatxos. Després va haver una primavera plujosa, perquè la polinització la fa per vent. I si es mulli el polen, pues, llavors el pistatxo costa de polinizar. Però quan és l'hora de collir, quan la polinització no és bona, pues, no és prou bona. Ha sigut irregular també, però vull dir, en general pues, posaríem un 6.
El sector veu amb incertesa el futur, marcat per la manca de relleu generacional i les dificultats d'inversió a llarg termini.
Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que avui ens porten els companys d'Ona la Torre, la nova Ràdio de Reus i Ràdio Sant Andreu.
En concret, es preveu aplicar una bonificació del 95% de la quota integrada a l'IBI per als habitatges destinats a lloguer social que formin part de la borsa de mediació del Consell Comarcal del Tarragonès. Aquesta mesura situa Torredembarra com el primer municipi de la comarca i dels primers de la demarcació de Tarragona en oferir aquest nivell de bonificació. D'altra banda, s'aplicarà un recàrrec de l'IBI als immobles d'ús residencial desocupats amb caràcter permanent que pot arribar a ser del 150%. El regidor d'Hisenda, Eduard Rovira, ha comentat que l'objectiu d'aquesta mesura és que aflorin habitatges buits que poden entrar al mercat de lloguer.
A Reus han decidit que el pla d'inversions per al 2026 tingui una dotació total de 19,53 milions d'euros, el tercer més alt dels darrers 15 anys. El govern municipal destaca que l'objectiu és continuar transformant la ciutat amb actuacions en via pública, equipaments, habitatge i també sostenibilitat. Entre les inversions previstes hi ha 4,6 milions d'euros per millorar els carrers com l'Estorga, el Doctor Ferran o l'escultor Rocamora per soterrar les línies elèctriques del Pinar o per habilitar una nova zona verda davant de la biblioteca.
El nou programa Famílies Corresponsables promou la igualtat i la criança compartida a Sant Andreu de la Barca. El programa ofereix tallers sobre criança, igualtat, noves masculinitats a les escoles de la ciutat per fomentar la criança compartida i la conciliació. Isabel Marcos, regidora d'Igualtat.
Queremos ofrecer estos espacios de reflexión, de aprendizaje, de apoyo para los padres y también para las madres, para que puedan compartir experiencias y adquirir herramientas útiles para el día a día.
Les sessions de dues hores de durada tracten en qüestions com crear bons moments a casa o establir hàbits i responsabilitats.
En cultura, la cinquena edició del 42, el Festival de Gèneres Fantàstics a Barcelona, comptarà amb grans noms com David Lloyd, Sebastià Alfamora o Care Santos. Enguany, la trobada es dedica a la mitologia catalana, als monstres i la ficció climàtica. David Navarro.
La Premi Nacional de Narrativa Cristina Fernández Cubas serà l'encarregada d'inaugurar l'edició. L'autora també participarà en una taula amb les reconegudes escriptores Elia Barceló i Rosa Montero. Aquest és només un exemple d'un programa amb noms destacats com el de David Lloyd, dibuixant del còmic V de Vendetta, o la participació via entrevista enregistrada de China Mieville, un dels grans referents internacionals del fantàstic. En total, 160 participants, en els que cal comptar també autors en català com Sebastià Alzamora o Joan Lluís Lluís. Molta oferta que fa que el 40 sigui, com ha explicat el seu comissari, Ricard Ruiz Garzón, un lloc ideal per fer descobriments.
Però cada vegada més la gent ve perquè descobreix llibres, autors i autores, descobreix veus i descobreix gent que potser no coneixia. Per tant, és un festival prescriptor.
Enguany, el festival recorrerà els eixos temàtics de la mitologia catalana amb una exposició dedicada als monstres i la ficció climàtica. També la diversitat LGTBIQ+, i la mirada feminista. En total, 78 activitats, com una nit de cosplay i 3 convencions en petit format.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, l'Esper Girona rep des de les 7 al Burgues francès en la tercera jornada de l'Eurolliga. Perseguíem el ple de victòria. Recordem que la setmana passada va guanyar a la pista de l'actual campió d'Europa. El partit es troba a 10 segons per arribar al final del primer quart i guanyen les gironines per 24 a 16. Encara en bàsquetenya rep a 3 quarts de 9 el Bursaspor turc a la Champions, on buscarà seguir amb el ple de victòries d'Europa i d'aquesta temporada. Els verdinegres es retrobaran amb Nenad Markovic, tècnic rival i jugador del Joventut. Ferran Vinaixa, Ràdio Ciutat de Badalona.
Els verdinegres i l'equip Tours ja van coincidir fa 3 anys a l'Eurocup quan a les files del Bursaspor hi jugava Andrew Andrews. El rival del Joventut no ha guanyat cap dels dos partits que ha disputat fins ara i té molts números de quedar eliminat en aquesta primera fase. El tècnic ajudant de la penya, Aleix Duran, fa una radiografia del rival.
És un equip que té molta solidesa defensiva, sobretot a la línia exterior, i que haurem de moure'ls molt per intentar trobar opcions en atac.
D'altra banda, l'Eurolliga i l'Eurocup han fet oficial que es plantegen que a partir del desembre els partits contra equips israelians es tornin a jugar a Israel en lloc de fer un pista neutral. En tot cas, això no afectaria el Joventut, ja que ja ha jugat contra el Hapoel Holon, l'equip israelià del seu grup, i ho va fer la setmana passada a Hongria. El partit entre la penya i el Bursaspor es jugarà a partir de 8:45 del vespre a l'Olímpic de Badalona.
I a l'Eurocup, el Baxi Manresa es va endur la victòria i a la pista de l'Aris Salònica, 79-86, el que era el seu primer triomf a domicili de la competició d'enguany. En waterpolo, aquest dimecres es disputen 4 partits de la tercera jornada de la divisió d'honor femenina, per culpa dels partits que hi haurà de compromisos europeus al cap de setmana pel Sabadell, el Terrassa, el Mataró i el Sant Andreu. Les mataronines han jugat aquest migdia i han guanyat 11-3 al Catalunya i manté el ple de triomfs. Laura Cera, Mataró Ràdio.
L'equip ha sabut fer bandera de la fórmula que en els darrers partits l'estan conduint a l'èxit. Solidesa en defensa combinada amb un gran encert en atac. Escoltem Clara Espar, jugadora de l'Assolim Centre Natació Mataró.
Hem fet les coses com havíem de fer, hem estat treballant tot el partit i al final doncs, ens hem acabat anant del marcador i sobretot destacar el treball que hem fet en defensa i en aquest cas la Mariona a la porteria, que hem deixat el Cat en 3 gols i això és important.
A l'espera dels altres resultats de la tercera jornada, l'Assolim ha fet valdre el 3-3 en victòries per escalar fins a la primera posició de la divisió d'honor. A partir d'ara, però, l'equip ja passa a pensar en dissabte, dia fixat en el calendari per arrencar la travessa de fase de grups de les Champions.
Aquest vespre a 8:45 serà el torn per al Barceloneta i el Sabadell i a les 9 Sant Andreu, Sant Feliu i Terrassa Mediterrani. I a l'hoquei lliga masculina, després de la derrota davant el Liceu, el Barça intentarà aquest vespre a les 8 sumar de 3 per primer cop a casa aquesta temporada. Serà contra el Calafell. Butxí pels blaugranes a la Lliga Catalana.
Gràcies, Jordi. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilar, Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Però què onda, no?
clavaven els dits en passar-nos la festa sencera de fades de
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
Els municipis catalans presenten 83 sol·licituds de projectes pel Pla de Barris. Les peticions de subvencions gairebé multipliquen per 4 el pressupost del 2025. Jordi Fortià.
La selecció dels projectes guanyadors no es coneixerà de forma provisional fins a final d'any. El comissionat Carles Martí Jofresa s'ha mostrat satisfet per l'allau de sol·licituds.
El fet que hàgim estat 15 anys sense convocatòria doncs, ha fet que hi hagués una bona predisposició, molta expectativa de poder tornar a disposar d'aquest instrument que els municipis van valorar molt positivament com a una eina molt poderosa per revertir situacions de complexitat i vulnerabilitat.
El govern estudia prohibir per llei la compra especulativa d'habitatge, ho ha assegurat el president Salvador Illa, responent la diputada de la CUP, Laura Vega, que li ha reclamat accions en aquesta línia.
Tot plegat a la sessió de control al Parlament, a la qual l'habitatge ha estat un tema destacat a poques hores per a la cimera dels 27, que demà abordarà la crisi habitacional.
El meu govern, tot allò que es pugui fer amb un cert realisme i amb verosimilitud de que pugui ser una política efectiva per garantir l'habitatge com un dret, ho farà, no tingui cap dubte.
La consellera d'Interior, Núria Parlon, justifica l'ús de gas pebre per part dels Mossos d'Esquadra.
I assegura que es va utilitzar per evitar danys majors durant diverses protestes pro-Palestina. L'oposició reclama que se'n suspengui l'ús o que es prohibeixi directament.
Aquestes 200 persones bloquejaven la sortida. Va haver un avís. No es van aixecar. El risc que hagués succeït que l'autocar quedés atrapat a la rampa amb totes aquelles persones allà hagués estat molt major. I per això es va intervenir. I es va intervenir amb l'OCE d'acord a un criteri totalment tècnic que es deriva dels criteris de la Comissió de Model Policial.
En cultura, David Lloyd, Sebastià Alfamora o Care Santos són els grans noms del Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, el 42.
Enguany la trobada es dedica a la mitologia catalana, els monstres i la ficció climàtica. Se celebrarà a l'Espai Fabra i Coats de Barcelona del 5 al 9 de novembre. Ricard Ruiz Garzón és el comissari del 42.
Però cada vegada més la gent ve perquè descobreix llibres, autors i autores, descobreix veus i descobreix gent que potser no coneixia. Per tant, és un festival prescriptor.
I en esport, Jordi Cervantes, vespre europeu per l'Espart Girona i el Joventut.
Girona s'enfronten des de les 7 al Bourges francès en la tercera jornada de l'Eurolliga. Les de Roberto Íñiguez buscaran sumar el tercer triomf a la competició continental i seguir líders invictes del seu grup. De la seva banda, la penya rebrà l'Olímpic al Bursaspor Turc a partir de 3:15 del vespre. Els verdinegres esperen mantenir-se imbatuts després d'aquesta tercera jornada de la Champions. I al Mundial de Patinatge Artístic de Pequín, Cira Vella del Cunit s'ha penjat la medalla de bronze en el programa curt femení.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, amb especial alerta pel vent. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
Bona tarda, una situació gairebé de finals d'estiu, que no pas d'un 22 d'octubre. Avui 30 graus de màxima hi ha hagut a Tortosa, 29 a Tarragona, 28 a Barcelona, 27 a Sabadell, per exemple, també a Girona. Un ambient francament càlid que ha de continuar encara aquestes immediates hores i també aquesta propera nit. I la matinada ens portarà temperatures en molts casos que no baixaran dels 20 graus. Ara bé, aquesta nit també arribaran més núvols i comarques de Lleida i del Pirineu hi haurà alguna pluja intermitent i poc destacable. Atenció al dijous, un ambient molt ventós, sobretot al voltant del mig matí del migdia. Entraran fortes ventades de ponent, sobretot a les comarques comarques de Lleida, Tarragona i Barcelona, on més hi bufarà aquest vent per sobre dels 80-100 km per hora és el Penedès, a l'Anoia, a la Conca de Barberà, a la Segarra i la comarca del Vallès Occidental. Per tant, precaució amb aquestes ventades tan destacables que s'enduran els núvols i que faran baixar la temperatura a última hora de la tarda. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, Lali, bona tarda. Doncs poques aturades a aquesta hora. En principi només parlarem de l'autopista B23, on hi ha un tram de lentitud amb aturades entre Esplugues, ja ben bé, des de la Diagonal de Barcelona, pràcticament, i fins a Sant Just d'Esvern. Això és de sortida en sentit Papiol, sentit Lleida, vaja, a causa d'un accident. Hi ha encara un carrer tallat i d'aquí les aturades. A la resta de vies, en principi, ja parlaríem pràcticament de circulació fluida. Cert és que la ronda de dalt de Barcelona i en sentit Besòs encara va plena, especialment entre el tram de Diagonal, sobretot des de Sarrià fins a Vallcarca, segurament també per una incidència en aquest punt de la ronda, com dèiem, en sentit Trinitat. És tot, bona tarda.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Ho dèiem en titulars, les peticions de subvencions del Pla de Barris gairebé multipliquen per 4 el pressupost del 2025. En aquesta convocatòria, la comissió ja ha rebut fins a 83 sol·licituds de municipis.
Els seus projectes representen més de 1.200 milions d'euros i la suma total de les subvencions que demanen entre tots els municipis puja a 777,5 milions. Aquesta xifra multiplica gairebé per 4 la partida d'ajuts prevista per la Generalitat de Catalunya, que és de 200 milions. La selecció dels projectes guanyadors no es coneixerà de forma provisional fins l'any que ve, fins finals d'any. El gruix de les sol·licituds les encapçala la província de Barcelona.
L'objectiu del pla és reduir les desigualtats territorials i socials, millorar les condicions de vida, garantir l'accés equitatiu a serveis bàsics i habitatge digne. Marc Dalmau.
Entre els projectes presentats hi ha 26 nuclis antics, 39 barris urbans, 11 de periurbans i 7 viles. El comissionat de Millorament Urbà, Ambiental i Social de Barris i Viles, Carles Martí Jofresa, s'ha mostrat satisfet per la quantitat de municipis que s'hi han presentat.
El fet que hàgim estat 15 anys sense convocatòria doncs, ha fet que hi hagués una bona predisposició, molta expectativa de poder tornar a disposar d'aquest instrument que els municipis van valorar molt positivament com a una eina molt poderosa per revertir situacions de complexitat i vulnerabilitat.
La diferència amb l'anterior pla de barris és que la llei que va aprovar l'executiu aragonès el 2022 va introduir també la transformació mediambiental i la social. D'aquesta forma, tots els projectes que rebin la subvenció han de tenir com a mínim un 25% d'actuacions en cada una d'aquestes potes bàsiques. A finals d'any es coneixeran els municipis que accediran a aquesta primera convocatòria que es calcula que podrien ser al voltant de 20. A la primavera del 2026 es farà la segona de les 5 convocatòries.
I encara al voltant del finançament local, el ple del Parlament ha aprovat el fons extraordinari addicional per als ens locals.
Està dotat amb 22 milions d'euros que han de servir perquè ajuntaments i consells comarcals, també el Consell General d'Aran, puguin afrontar la greu crisi financera que arrosseguen des de fa anys.
Helena Puigdueta.
Uns diners que tindran un repartiment inversament proporcional, de tal manera que els municipis més petits rebran un major percentatge de dotació econòmica. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, es felicitava del consens assolit per fer front, ha dit, a una urgència real.
Però gràcies a un acord previ al Parlament i a aquest decret, avui un ajuntament podrà tancar l'any pagant totes les seves factures a temps o podrà per fi reforçar aquell servei que sap que els seus veïns li demanen des de fa temps. Així és com es construeixen els nostres pobles i ciutats, i per tant, Catalunya. I així és com crec que demostrem tots plegats que la política útil serveix per poder arribar a acords que serveixin per transformar el país i que transcendeixen les majories del govern.
També des de l'Associació Catalana de Municipis reconeixen que aquests fons representen un valor d'oxigen pels consistoris. En declaracions a la xarxa, la seva presidenta, Meritxell Budó, recordava que la solució al problema endèmic de l'infrafinançament, però, s'ha d'abordar en l'àmbit estatal.
Però això no deixa de ser un pagat a una situació crònica i que, per tant, no resol. És a dir, això temporalment ens dona, diguem, un valor d'oxigen, però en cap cas resol el problema del finançament dels ajuntaments.
El govern admet, però, que queden deures pendents, com per exemple tirar endavant la llei de finances locals.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Encara en clau política, el govern estudia prohibir per llei la compra especulativa d'habitatge. Ho ha assegurat el president Salvador Illa responent la diputada de la CUP, Laura Vega, que li ha reclamat accions en aquesta línia. Tot plegat en la sessió de control al Parlament, en la qual l'habitatge ha estat un tema destacat a poques hores per la cimera dels 27 que demà abordarà la crisi habitacional. Mont Carvajal.
La diputada de la CUP, Laura Vega, s'ha referit a un informe encarregat pel Pla Estratègic Metropolità de Barcelona i a una enquesta a la població. I llavors ha preguntat al president.
La primera, un informe de fa 10 dies que deia que és perfectament legal prohibir la compra especulativa. De fet, que és perfectament constitucional, que creiem que això segurament al seu govern li interessi. La segona és una enquesta en la que explicaven que la gran majoria de la població està a favor de limitar el número d'habitatges que pot tenir qualsevol de les persones. És més, hi ha una majoria dels seus votants, del votant del PSOE, que està a favor de limitar a una o dues habitatges el número que pot tenir a cada persona. Per tant, les dues preguntes es desprenen d'aquí. Està el seu govern a favor de limitar, de prohibir la compra especulativa? Estan disposats a que limitem el número d'habitatges que pot tenir una persona mentre n'hi hagi qui no en té a Catalunya?
Ell ha dit que està al cas de les dues informacions i que se les estudiarà amb deteniment.
El meu govern, tot allò que es pugui fer amb un cert realisme i amb verosimilitud de que pugui ser una política efectiva per garantir l'habitatge com un dret, ho farà, no tingui cap dubte.
Junts i Esquerra han retret a Illa que no defensés públicament els 570.000 autònoms catalans quan el govern espanyol va proposar pujar-los les quotes i Junts ha presentat una proposició de llei per rebaixar l'IRPF i eliminar l'impost de successions.
Seguim al Parlament perquè la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat per primer cop de l'ús de gas pebre contra manifestants pro-Palestina per part dels Mossos d'Esquadra.
Assegura que es va utilitzar per evitar danys majors. Des de l'oposició, la CUP reclama que es prohibeixi el gas i els comuns que se'n suspengui l'ús fins que el Parlament ho debati.
El diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha denunciat que els Mossos van actuar sense control quan van ruixar la gent des de molt a prop i ha reclamat una investigació interna. I el diputat dels Comuns, Andrés García Berrio, ha dit que moltes persones van quedar ferides i que s'ha de suspendre en l'ús.
El dia 15 d'octubre hi havia diputats i diputades d'aquest Parlament que l'estaven trucant demanant-li explicacions a segons quines actuacions. I vostè tenia la gosadia de dir que responien a actes violents. Que no ha vist les imatges. On era vostè el 15 d'octubre? Per això li demano que respongui. Clara i senzillament. Li sembla acceptable que agents dels Mossos fumiguin amb gas pebre directament a la cara a persones assegudes a terra?
Consellera, l'actuació a Estació de Sants va ser clarament desproporcionada i què serà el següent? Veure l'ús d'aquest gas OC davant d'un desnonament?
La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que la policia va actuar amb professionalitat, avisant abans i que ho van fer per evitar efectes pitjors.
Aquestes 200 persones bloquejaven la sortida. Va haver un avís. No es van aixecar. El risc hagués succeït que l'autocar quedés atrapat a la rampa amb totes aquelles persones allà, hagués estat molt major. I per això es va intervenir. Es va intervenir amb l'OCE d'acord a un criteri totalment tècnic, que es deriva dels criteris de la Comissió de Model Policial.
Parlon ha assegurat que hi va haver violència i agressions a l'Abrimo en alguns punts de les protestes i n'ha defensat l'actuació. La consellera compareixerà a la Comissió d'Interior per explicar l'actuació dels Mossos el dia 15 d'octubre, però encara no hi ha data fixada.
I Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han aprofitat la sessió de control també al govern per criticar la gestió que ha fet el conseller d'Agricultura fins ara del brot de dermatosi nodular i per reclamar responsabilitats.
De la seva banda, Ordeig ha defensat la feina feta i ha avançat que Brussel·les podria autoritzar avui mateix l'ampliació del radi de vacunació del bestiar boví.
Jordi Casino.
Uns arguments els donats per Òscar Ordeig que no han estat suficients perquè Esquerra i Junts hagin criticat la seva actuació, amb petició fins i tot de dimissió per part dels de Carles Puigdemont. Escolteu les diputades Janina Vella de Junts i Montse Vergés d'Esquerra i la resposta del titular de Ramaderia.
La situació és molt greu i per tant avui no li faré una pregunta sinó un prec. Davant la falta de previsió i la mala gestió, vostè com a màxim responsable del departament només té un camí. Conseller, vostè el que ha de fer avui és dimitir.
Conseller, que tothom assumeix responsabilitats no vol dir que en siguin responsables, perquè l'obligació d'actuar és seva.
Cal contenir la propagació del focus i la millor manera de fer-ho és mantenir les restriccions de la mobilitat, els buidats sanitaris en una malaltia extremadament contagiosa. S'ha de vacunar. Tant de bo es pogués vacunar més ràpid. Tant de bo haguéssim pogut començar a vacunar el primer dia de detecció del focus.
Segons la conselleria, el 70% dels animals del primer radi ja estan vacunats i l'objectiu és accelerar la immunització dels 152.000 caps de bestiar de les zones afectades, amb un total ja de 17 explotacions.
I a Madrid, el Congrés dels Diputats, Junts també, ha elevat la pressió sobre el govern de Pedro Sánchez. Durant la sessió de control a l'executiu central, la seva portaveu, Míriam Nogueras, ha amenaçat amb l'hora del canvi, un advertiment que els socialistes emmarquen en el joc polític. Pere Sanz.
En una dura intervenció, Noguera s'ha referit sense citar explícitament el cas Coldo per parlar de finançament il·legal i de prostitució, però també ha retret del govern els increments de la pressió fiscal, unes afirmacions que Sánchez ha respost defensant les polítiques de suport als autònoms del seu executiu.
Han aconseguit que la gent estigui fins als nassos de tots i després diran que ve la dreta és culpa nostra. Acabo, senyor Sánchez. Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar de l'hora del canvi.
Este es el gobierno que ha hecho más por los trabajadores y trabajadoras autónomos de toda la historia de la democracia. Por supuesto que sí. Hoy hay más prestaciones sociales a favor de los trabajadores autónomos que cuando gobernaba la derecha.
En el cara a cara amb el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo li ha preguntat directament a Sánchez si el PSOE s'ha finançat il·legalment. I la resposta del president del govern ha estat un contundent no.
Notícies en xarxa.
Titular de Salut, l'Hospital Sant Joan de Déu ha tractat el pacient més jove d'Espanya d'una malaltia ultrarara amb una teràpia gènica molt eficaç si s'administra en edats primerenques. De fet, el nen té 2 anys. La malaltia causa retards greus en el desenvolupament i les extremitats i només hi ha un centenar de casos registrats al món. Maite Polo.
Hi ha 2 nens més a Espanya que pateixen aquesta malaltia neurodegenerativa, però per edat no han pogut participar en aquest assaig. Tenen 11 i 17 anys i és molt important actuar de forma precoç. Laura Carrera és neuropediatra, investigadora clínica de malalties neuromusculars a Sant Joan de Déu.
Es lentamente neurodegenerativa y sobre todo hay que aprovechar esos primeros años la diana no terapéutica para así poder prevenir la aparición de estos déficit motores. Realmente hay muchas otras enfermedades en las que todavía se está luchando para poder llegar a ese punto. Entonces para nosotros es súper motivador poder ofrecer esto a nuestros pacientes.
La malaltia es diu paraparèsia espàstica hereditària tipus 50. El tractament innovador ha estat possible gràcies a la Fundació Valenciana Columbus. El proper pas serà estudiar si es registra el fàrmac que ha estat creat als Estats Units pel pare d'un dels nens afectats.
I en terreny sociosanitari hi ha 18.000 persones en llista d'espera per aconseguir una plaça en una residència de gent gran. I la situació empitjora perquè en 10 anys faran falta 80.000 places més. Així ho ha alertat a l'ACRA, la patronal de les residències.
El percentatge de població major de 80 anys passarà del gairebé 6% actual al 7,11% al 2035 i al 10,5% pràcticament el doble al 2050. Això farà que faltin en tan sols 10 anys 80.000 places residencials i 26.000 professionals més. Espanya dedica el 0,9% del PIB a finançar els serveis d'atenció a la dependència, una de les pitjors dades de la Unió Europea, que també està per sota de la mitjana de l'OCDE, que és del 1,79%, segons un estudi sobre la situació de la dependència a Espanya fet públic aquest dimecres. La patronal ACRA demana arribar almenys al 2% i avisa que el dèficit de finançament comporta menor cobertura de les necessitats de les persones i llargues llistes d'espera.
Rècord de pedregades a les comarques de Ponent. Durant la primavera i l'estiu s'han registrat 19, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya. Els seus responsables ho atribueixen sobretot al canvi climàtic i l'augment de temperatura. Ho ha ullit de ràdio, Quim Gasó.
En aquest sentit, la directora del Servei Meteorològic de Catalunya, Sarai Sarroca, ha detallat que el nou escenari va acompanyat d'un inici més primerenc de les pedregades i un augment en la mida de les pedres fins als 3 centímetres.
El canvi climàtic porta implícit l'allargament de la temporada d'estiu, tant durant el període de primavera com el període de tardor, és a dir, allarguem això. I llavors sí que veiem que quan començava la temporada anys enrere, a l'inici de l'abril, podien haver algunes calamarsades, és a dir, que es produïen fenòmens de pedra molt petita. En canvi, ara aquest pas ens l'hem saltat i anem directament a la pedra grossa, de més de 2 centímetres.
Precisament una de les pedregades més violentes de la temporada enguany va tenir lloc el 19 d'abril, amb unes xifres excepcionals per aquesta època de l'any, tal com ha explicat Elisabet Porta, tècnica de l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Lleida.
La pedregada del 19 d'abril, bueno, va ser una pedregada rècord, una pedregada històrica, perquè es van recollir constància de pedres de més de 2 centímetres, que fins a 3 centímetres aproximadament, doncs amb una pedregada de l'abril, que això no s'havia recollit mai al Pla de Lleida ni a Catalunya, doncs a l'abril.
Al llarg d'aquesta temporada de primavera i estiu s'han emès un total de 42 alertes en 29 dies, una xifra mai assolida.
Doncs al canvi climàtic se li suma la manca de relleu generacional al camp. Per pal·liar aquest últim problema, la cooperativa Conca de la Tordera ha comprat fa uns mesos una finca agrícola prop de la depuradora de Palafolls. L'objectiu és ensenyar futures generacions de pagesos. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
Antoni Pla, president de la cooperativa, la manca d'acció administrativa i l'envelliment dels pagesos són els motius que els han animat a dur a terme aquesta iniciativa.
Bueno, tracta, com que veiem que l'administració no fa res i veiem la majoria d'edat dels pagesos del poble en poc temps estaran molt jubilats, doncs es tracta d'aquí fer com una escola i a mesura que veiem que el pagès està capacitat per agafar una explotació d'algú que es jubila, doncs intentar fer un traspàs.
Actualment hi ha un noi que està aprenent l'ofici de ser pagès. Tot i això, un cop acabi d'aprendre d'aquí a uns mesos, la intenció és començar de nou amb més interessats. Qui vulgui participar-hi, només cal que es posi en contacte amb la cooperativa Conca de la Tordera.
La Diputació de Barcelona i Lleida han dut a terme una sessió informativa en el marc de Municipàlia per implantar la intel·ligència artificial als ajuntaments. Lleida Televisió, Aide Robles.
El projecte 360 vol esdevenir una assistència integral i continuada pels consistoris i els seus tècnics locals per tal de fer front als reptes que ha portat la digitalització. Tot i que les poblacions són diferents, l'emmagatzemament de les dades i la protecció són exactament les mateixes a tot arreu, per la qual cosa la necessitat és conjunta. Ens ho explica el cap de Gabinet de Transformació Digital de la Diputació de Barcelona, Josep Miquel Salgado.
O sigui, la intel·ligència artificial ens pot ajudar a fer moltes coses. La generativa és el canvi substancial, disruptiu, però a veure, si no estàs ben organitzat i apliques tecnologia, sigui artificial o no, pots anar fàcilment al caos.
Aquest projecte s'ha implementat primer a Barcelona i ara arriba a Lleida i consisteix en el desplegament de la intel·ligència artificial, però fugint, diuen, de l'enlluernament tecnològic.
I l'Ajuntament de Tarragona ha celebrat aquesta tarda una trobada amb representants de les escoles verdes de la ciutat i l'associació Ment i Salut dins del projecte psicoeducatiu Quilòmetre Zero de Slow Food Educa Catalunya. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Jurado.
L'acte, presidit pel conseller de Medi Ambient, Guillermo García de Castro, ha comptat amb la presència de l'ambaixadora d'Escoles Verdes, Minerva Gavarró, i la creadora del projecte, Anna Reventós. Precisament, Reventós defensava el projecte i que els infants de les escoles s'alimentin de menjar de quilòmetre zero i que n'aprenguin l'origen anant a l'hort.
Nosaltres estem fent educació alimentària i educació ambiental a les escoles. Partim de l'educació del gust. Pensem que com més treballat té el gust un nano, més arribarà després a exigir la indústria alimentària al nostre món actual la més qualitat a l'alimentació.
Durant la trobada s'ha fet entrega a cada escola verda d'un planter d'escarola perruqueta, una varietat tradicional en perill d'extinció, que es caracteritza pel seu gust més dolç i suau. L'objectiu és impulsar vincles pedagògics entre centres i promoure una alimentació saludable, sostenible i de proximitat dins la xarxa internacional Slow Food Educa, present a més de 160 països.
En cultura, la cinquena edició del 42, el Festival de Gèneres Fantàstics a Barcelona, comptarà amb grans noms com David Lloyd, Sebastià Alfamora o Care Santos. Enguany, la trobada es dedica a la mitologia catalana, als monstres i la ficció climàtica. David Navarro.
La Premi Nacional de Narrativa Cristina Fernández Cubas serà l'encarregada d'inaugurar l'edició. L'autora també participarà en una taula amb les reconegudes escriptores Elia Barceló i Rosa Montero. Aquest és només un exemple d'un programa amb noms destacats com el de David Lloyd, dibuixant del còmic V de Vendetta, o la participació via entrevista enregistrada de China Mieville, un dels grans referents internacionals del fantàstic. En total, 160 participants, en els que cal comptar també autors en català com Sebastià Alzamora o Joan Lluís Lluís. Molta oferta que fa que el 42 sigui, com ha explicat el seu comissari, Ricard Ruiz Garzón, un lloc ideal per fer descobriments.
Però cada vegada més la gent ve perquè descobreix llibres, autors i autores, descobreix veus i descobreix gent que potser no coneixia. Per tant, és un festival prescriptor.
Enguany, el festival recorrerà els eixos temàtics de la mitologia catalana amb una exposició dedicada als monstres i la ficció climàtica. També la diversitat LGTBIQ+, i la mirada feminista. En total, 78 activitats, com una nit de cosplay i 3 convencions en petit format.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En bàsquet, l'Esper Girona rep des de les 7 al Bourges francès en la tercera jornada
de l'Eurolliga per seguir amb el ple de victòries. Al descans, les gironines guanyen per 54-31, amb un parcial al segon període de 30-15. Encara en bàsquet europeu, la penya rep a 3:15 el Bursaspor turc a la Champions, on buscarà seguir amb el ple de victòries d'Europa i d'aquesta temporada. Els verd i negres retrobaran amb Nenad Markovic, tècnic rival i exjugador del Joventut. El Mundial de Patinatge Artístic de Pequín, Cira Vella s'ha penjat la medalla de bronze en el programa curt femení aquesta tarda i és la segona medalla de la selecció espanyola després del bronze aconseguit per Paula Román, que va aconseguir ahir en categoria júnior. En waterpolo, aquest dimecres es disputen 4 partits de la tercera jornada de la divisió nord femenina, amb duels que jugaran en compromisos europeus del cap de setmana del Sabadell, el Terrassa, el Mataró i el Sant Andreu. Les mataronines s'han imposat 11-3 al Catalunya aquest migdia. Ara, a 9:15, serà el torn del Barceloneta i Sabadell. I és el 9 i a les 9, Sant Andreu, Sant Feliu. Raúl Zambrano, Ràdio Sant Feliu.
Dos equips que arriben en situacions completament oposades. Les barcelonines ho fan després de golejar a l'Irunya i a l'Horta, mentre que les de Sant Feliu de Llobregat han perdut davant l'Atlètic Barceloneta i el Club Natació Catalunya en aquestes dues primeres jornades de competició. Malgrat això, l'entrenadora del Club Natació Sant Feliu, Bea Espinosa, assegura que aniran amb ganes de competir i continuar millorant i creixent.
Poquito a poquito corrigiendo los errores tácticos que tenemos, que nos hemos encontrado al principio de temporada y hasta el partido pasado contra Barcelona. Entonces, con un gran equipo como es San Andreu, todos los aciertos tácticos que tengamos pues será una buena señal de que estamos en el camino y
tot plegat amb l'objectiu de sumar el primer triomf del curs a la divisió d'honor femenina. Al davant, un rival europeu que lidera la classificació, el Club Natació Sant Andreu.
A l'hoquei lliga masculina, Barça i Calafell es troben a les 8 del vespre per recuperar el partit de la segona jornada. Escoltem Carles Domènech, jugador del Calafell, i Sergi Llorca, jugador del Barça.
Crec que estem fent bones setmanes d'entrenos i crec que estem preparats per anar al Palau, plantar cara, i si fem les coses com sabem i plantegem bé el partit, crec que podrem puntuar.
Bé, amb moltes ganes de tornar aquí a jugar al Palau, com bé dius, seguir sumant després del partit de Reus i les bones sensacions, doncs seguir millorant amb les coses que creiem per seguir avançant i tornar aquí a jugar amb la nostra gent i fer un bon partit per ells.
I en futbol, Hansi Flick es perdrà el clàssic del Bernabéu. El comitè de competició l'ha sancionat amb un partit i a la Copa Catalunya el Sigul de Badalona visita a 9:15 el Vic-Riu primer en l'eliminatòria, partit únic de la quarta ronda.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Maria Pagès al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin bona nit. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
em sembla brutal. Col·legues, el joc, les risses, em sembla increïble, però... Però què onda, no? Però se'ns gravaven els dits en passar-nos la festa sencera a fora de la
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.